Tots ho sabem i avui en dia és una qüestió que es dona per feta. Les xarxes socials són un gran altaveu i a vegades, moltes vegades, sobretot empreses, negocis, si no estan a les xarxes socials, doncs perden un bon tros del pastís comunicatiu de donar a conèixer el seu producte i la seva marca. I ara només això, a nivell personal, tres quals del mateix. Les persones que tenim perfils a Facebook és una mena d'aparador per anunciar alguna cosa o dir alguna cosa. I això ja entraríem en temes a vegades de sobreexposició, que això seria un què, perquè les xarxes socials donen per fer una analítica d'anys. És impressionant el que és la psique humana. Però, clar, no oblidem que darrere d'aquestes plataformes també és una qüestió que són una empresa privada. L'empresa privada doncs té unes regles que tu acceptes quan entres. Hi ha molts usuaris que creuen que han estat silenciats a les diferents xarxes, pel que sigui. Aquí jo ara ho preguntarem per quins motius poden ser o si hi ha alguna cosa o no. Parlem de X, que era Twitter, de Facebook, d'Instagram, TikTok, aquestes plataformes que han estat silenciats. Què vol dir silenciats? Doncs que l'algoritme doncs no els hi dona, o oculten els seus continguts, o no deixen trobar aquella persona. Això té un nom, i el nom és Shadow Ban. És que et banegen d'una manera vetllada, no? Parlem d'això, que és força curiós, fins i tot té un punt de conspiranoia, sense, quan no entres dius, hosti, això té un punt de conspiranoia, no? Que em silencin a les xarxes socials. I parlem amb el professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, i a més investigador del grup Game, el senyor Alexandre López Borrull. Alexandre, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Escolta, amb això del Shadow Ban té un punt de conspiració, de conspiranoia fins i tot, eh?
Home, fins i tot, perquè com que és tan difícil demostrar que ha tingut lloc, qui fa acusacions de que ha estat barejat, tampoc no podràs negar, no? Llavors, jo crec que hi ha, segur que hi ha en alguns casos gent que creu que hauria d'estar molt més recomanat i que hauria de sortir, que tothom l'hauria de llegir, i diu, no, això és perquè a mi m'estan fent... Hi ha una mà negra, no?, això de la mà negra, que hi havia molts àmbits i que també sembla que les xarxes socials hi sigui, no? Parlem una miqueta dels temes tècnics, però sobretot és aquesta part que tu dius, no?, que hi ha gent que pot considerar doncs que la xarxa està contra ell, no?
Hi ha dues coses, Alexandre, que se'm passen pel cap per posar-te sobre la taula i parlar-ne, no? Primer, està l'algoritme, el famós algoritme. Això tinc un amic, tenim aquí un amic que fa una sessió i diu, abans TikTok m'ensenyava i ara ja no m'ensenya. Diu, home, no hi ha res en contra d'ell, segurament han canviat d'algoritme, volen fer qualsevol cosa. O que hi hagi alguna mà negra de debò que controli temes. Quines possibilitats hi ha darrere de tot això?
Mira, en el primer cas el que hem d'entendre és que les xarxes socials cada vegada més, abans, si recordem, entràvem i seguíem, se'ns mostrava qui seguíem, això passa molt a Twitter, també passa a TikTok, passa a YouTube, que cada vegada més el que fem és entrem i en funció de les últimes coses que hem consultat o que habitualment consultem, l'algoritme decideix que ens recomana recursos. I aquesta recomanació és un filtre, i aquí està la clau, és a dir, aquest filtre necessita, com bé dius, un algoritme, algú que prengui unes decisions, evidentment automatitzades, perquè no tindrem una persona filtrant els nostres continguts per a cada usuari, aquest algoritme pren decisions. Llavors, clar, aquestes decisions, a vegades, clar, també hem d'entendre que moltes vegades també les institucions li demanen a les plataformes i xarxes socials que controlin els seus continguts, perquè hi ha discursos d'odi, perquè hi ha desinformació, per tota una sèrie de coses. Quan les plataformes intenten conjugar les dues coses, les necessitats de filtrar continguts sensibles per temes d'odi, etc, amb un tema sensible que de cop ocorre amb un determinat hashtag, doncs passa allò de vegades que, per dir-ho d'alguna manera, dels justos i els pecadors, no?
Sí.
Diguéssim que hi ha determinada gent que pot sentir-se doncs manejada i ocultada per una sèrie de motius, o perquè no té la foto, no té una foto, o perquè el nom no és un nom d'aquests que els recorda els vots, o perquè fa servir algunes paraules que ell entén que són sensibles i que per això no les prioritza. És a dir, que hi ha tota una sèrie de criteris o una sèrie de paraules que el motor, l'algoritme, entén que molt fàcilment pot ser que vulgui ser algú que està diferent algun missatge d'odi.
D'acord.
I això... Digues.
No, t'anem a preguntar si realment quins criteris, a part de tot això, pot utilitzar per censurar, no? Que, si coneixem realment el mecanisme de l'algoritme.
Clar, aquest és la clau, no ho coneixem. no ho coneixem, però sí que sabem que el que sigui algú que vol a les xarxes és que tu estiguis el màxim temps connectat a la xarxa. I, per tant, intenten cada vegada millorar aquest mecanisme de quantes més coses et recomanin i tu continuïs llegint coses que tu no havies previst llegir perquè no coneixies, és més temps que passes a la plataforma. Com més temps estàs a la plataforma, per ells més diners perquè més anuncis et poden anar col·locant. No? Per tant, ells són els primers interessats a encertar que l'algoritme realment et posi allò que a tu et pot interessar. Ara, pel camí, doncs, i en alguns casos hi ha hagut algunes campanyes, alguns activismes que ho han rebut, doncs pot ser que s'equivoqui. És com la mateixa cara de la moneda. Per una banda, hem d'entendre que som recomanats, però per l'altra hem d'entendre que segurament si algú altre està recomanat és que nosaltres estem més amagats. I en aquest doble joc hi ha gent que està molt recomanada i hi ha gent que està doncs més marginada o menys poc recomanada. I aquests, evidentment, són els que es queixen, lògic.
Clar, jo pensava, no oblidem, insisteixo, hi ha un punt molt important que no hem de passar per sobre i que no se'ns ha d'oblidar, que les xarxes socials són empreses privades. Vagi per davant,
Correcte.
Aquestes empreses privades, a part de que volen negoci, volen guanyar diners, com totes les empreses, i un d'aquests és el que explica l'Alexandre, que tot el màxim de temps possible doncs, connectat a la xarxa i mirant coses. Però tenen pàtria. Llavors, pot haver un criteri polític, és a dir, censura política a una xarxa social? Per exemple, TikTok és xinesa, sabem el règim que hi ha a Xina, que això dels comentaris polítics és una cosa que no els acaba d'agradar gaire.
I de fet, els propis als Estats Units, que la gent que estigui a TikTok és una cosa que mai els ha agradat massa, perquè hi ha tota una sèrie, bàsicament, les dades personals i d'altres coses.
Correcte.
Twitter, abans de Musk, era considerada una xarxa escarranosa. I era acusada de tenir biaixos i filtres a favor de les esquerres i en contra dels conservadors republicans dels Estats Units. Des d'aquella Musk, ara es diu una miqueta al contrari. Què passa? Què passa quan el propietari de la xarxa social es posiciona en temes com, per exemple, Israel i Palestina, com està fent l'Elon Musk? Clar, tu pots pensar, lògicament, que potser s'està posicionant en un bàndol i un altre. Té això conseqüències sobre l'algoritme? No ho sabem. No ho sabem i, davant del dubte, clar, qualsevol activista del món de l'àmbit pro-Palestina el que primer que fa és acusar la xarxa social d'estar-lo amagant. Jo crec que també, de vegades, hi havia una lògica, que és que quan una cosa és molt retuitejada de cop, té més probabilitat de que sigui falsa. Llavors, el que passa és que de vegades posen en quarantena determinats continguts i llavors això els fa, diguéssim, que no estiguin tan visibilitzats, no? Al final el que tu dius, és a dir, aquí hi ha un pastís, el pastís que té les xarxes socials, però quanta gent depèn de quantes visualitzacions té a les xarxes socials per també tenir-ne un benefici econòmic. Llavors, clar, aquests són els que s'exclamen més, no?, de dir, ostres, aquí estic perdent oportunitats de negoci perquè no surto recomanat a molts usuaris.
D'acord. No diem una cosa, i és que no deixen de ser una arma, a part d'un negoci. Quan parlo d'una arma, em refereixo i això ho comparteixo amb tu, és cert, ens queda clar que l'algoritme no sabem exactament com funciona, però, per exemple, ara que posaves l'exemple de la guerra a Gaza i que Elon Musk doncs entra a fer partit, no és difícil sospitar que una xarxa social varia el seu algoritme perquè surtin unes opinions polítiques més afavorides que d'altres. És a dir, és una mena de manipulació, en el fons, de l'opinió pública.
Sí, 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 com segurament diguéssim molts mitjans de comunicació.
Exacte.
Que estan molt posicionats, sobretot els privats, amb una agenda política al darrere, doncs ja fan de la mateixa manera, no? El que passa que aquí ho fan a través d'uns certs algoritmes i, per exemple, en el cas del conflicte entre Ucraïna i Rússia, on el món occidental s'ha posicionat de forma més favorable, doncs hi ha hagut també, se suposo, determinats filtres perquè la desinformació o propaganda russa aparegui menys en determinats hashtags, no? Potser per l'origen d'on és la piulada, bueno, tota una sèrie de criteris que en alguns casos ens poden semblar bé, però quan van en contra del que nosaltres pensem, doncs evidentment això no és així, no? És aquesta doble cara de la moneda de informació, evidentment, poc transparent. La poca transparència condueix, en molts casos, doncs, com tu deies, a la conspiranoia, a la queixa, i segurament en molts casos és així, i en molts altres casos potser hi ha més pa que formatge a la queixa.
Exacte. Bé, en el cas, mira, per exemple, jo tinc un perfil i sospito que m'estan fent aquest shadow ban, que m'estan censurant validament els algoritmes. Hi ha alguna manera de que ho puguis saber?
És molt difícil establir mecanismes de control d'aquest tipus, perquè és el que dèiem, com que moltes vegades, o sigui, quan t'està recomanant, no sé si trobes aquests dies que aquells perfils que ja veus més habitualment quasi que te'ls posa al principi. Lo difícil és entrar la primera vegada, lo difícil és entrar que algun perfil et visualitzi molt sovint i llavors aquest ja, tu ja passes a ser recomanat per ell cada dia, no? A cada contingut que fas. És difícil entrar en aquesta roda. Si tu veus que en un determinat hashtag tu estàs fent uns comentaris contestant alguns dels més seguits i aquest et respon, però després no tens més resposta d'altres usuaris, tu pots sospitar que alguna cosa està tenint lloc. Lo difícil, com dèiem, és demostrar-ho, no? Perquè això és més complicat. Llavors, jo crec que sempre és recomanar mirar les normes de què poden difondre, no fos cas que hagis, no te n'hagis adonat i alguna paraula pugui ser interpretada com un missatge d'odi en alguna altra llengua, veure que el teu perfil està ben fet, tens la fotografia, tens identificat. No està clar que el perfil blau, per exemple, doncs a X, et posicioni molt millor, potser hi arribarem, que és qui paga doncs, es visualitza millor, però en tot cas confirmar que el teu perfil està bé. I també pensar, per què jo, no? Per què m'haurien de fer a mi, no? Que això sempre és una pregunta adequada.
Doncs senyor Alexandre López Borrull, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i a més investigador del grup Game, gràcies per aquesta xerrada força interessant que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
A disposar, com sempre. Gràcies a vosaltres.